primers dies, setmanes, poden començar a arribar aquestes primeres sancions, si s'escau.
Per tant, entenc que hi hauria negociació dels pressupostos, perquè vostès es posaran més durs en aquest aspecte.
És que la duresa hi és des del principi. El compliment de la llei...
Sí, però els comuns li demanen més duresa. Per això dic si hi ha algun canvi o no, per saber
duresa,
si hi haurà pressupostos.
No, la duresa és la que marca la llei, el règim sancionador és el que tenim aprovat, i per tant, la duresa hi és des del principi, des del moment en què aprovem aquest règim sancionador, des del moment en què treballem per al decret llei que, com a projecte de llei, regula els usos temporals i d'habitacions, és evident que el govern vol no només tenir aquest marc normatiu, sinó fer-lo complir. Això és evident. Ara, els temps són els temps d'un procediment d'aquest tipus, i això ho hem de respectar i donar totes les garanties també a qui és incoat amb un expedient d'aquesta tipologia.
Però pel que em deia, estem més a prop d'haver alguna sanció que no...
Sí, estem
no
al final d'alguns expedients. Sí.
Una altra mesura que reclamen els comuns i el sindicat de llogateres és concretar el control de la compra especulativa. De fet, el president Salvador Illa va prometre estudiar aquesta proposta. Enric Aragonès, al matí de Catalunya Ràdio.
El que s'ha de convertir és en una mesura. La limitació de les compres d'habitatges que es puguin fer en les zones tenses. S'ha de poder comprar habitatge per viure-hi o per fer-hi lloguer protegit, però no per especular i per fer fora la gent a casa seva.
El govern ha fet algun tipus d'avenç per veure si és viable limitar la compra especulativa d'habitatges?
Sí, vàrem constituir un grup d'experts en diferents àmbits, urbanístic, també en l'àmbit de compliment o règim sancionador, en l'àmbit de constitucional, de dret constitucional, de dret europeu, i tenen l'encàrrec de fer informes cadascú en la seva matèria, que lliuraran a mitjans, finals d'aquesta setmana, precisament. A la llum d'aquests informes serà quan veurem com pot aterrar, cristal·litzar aquesta proposta, que fonamentalment, efectivament, és a través de l'urbanisme limitar l'ús de les compres a un lloguer assequible, i llavors hi ha algunes altres delimitacions, però fonamentalment la idea és que quan es compri en zones tensionades i de caràcter temporal, aquesta compra hagi d'anar destinada a un lloguer assequible.
A Catalunya estem veient que hi ha milers d'habitatges de grans propietaris que estan buits. L'última dada que vam explicar al programa és de 25.000. No sé si té alguna dada més afinada sobre això, si ho tenen comptabilitzat.
No tenim dades que jo ara li pugui dir una xifra concreta. El que sí veiem és que darrere el que coneixem com a pis buit no vol dir que al darrere no hi hagi una família. Per tant, pis buit no vol dir exactament que darrere no hi hagi ningú. Pot haver-hi situacions, i n'hi ha, que el desitges d'anar-les regularitzant, però és veritat que hi ha aquests pisos... Que...
Clar, però què es pot fer? És a dir, davant d'aquesta situació, traient les famílies que vostè deia, aquests casos més particulars...
Un dels encàrrecs que hem fet a un dels experts precisament és en l'àmbit fiscal i veure quins incentius també podem oferir, perquè en la línia del que el president Sánchez ja va anunciar també, incentivar el petit tenidor a posar a disposició aquests pisos a lloguer assequible. És una línia que també estem analitzant i veient com ho podem afavorir. Part d'aquest parc pot ser també en aquests moments titularitat de Sareb-Sepes, i en aquest sentit les properes setmanes també hem d'arribar a acotar aquest conveni que ens ha de permetre la gestió d'aquests actius. Aquí també pot haver-hi d'aquests 13.000 habitatges propietat de CEPES a Catalunya, doncs pot haver-hi també situacions d'aquest tipus.
I parlant de grans propietaris, l'Església s'ha ofert també a convertir propietats seves en habitatge social. Ens ho va dir l'arcabisbe de Tarragona en aquest programa, Joan Planelles.
Que hi hagi un acord de país i, per tant, doncs aquí totes les institucions s'hi han de posar i nosaltres bonament també ens hi hem de posar, mirant de veure determinats béns que tenim, a veure si podem, amb l'ajut institucional, de poder-ho convertir en habitatge social.
Ja hem parlat amb l'arcabisbe de Tarragona, amb altres arcabisbes, s'està treballant en aquesta possibilitat?
S'està treballant, espero que els detalls els puguem concretar els propers dies o setmanes, però crec que és un missatge molt positiu també per la ciutadania, no? A veure com una institució com l'Església doncs posa a disposició aquells béns que tenen en favor del lloguer assequible, en favor d'habitatge social i, per tant, en favor d'una àmplia capa de catalans i catalanes. Crec que és una bona reflexió i és un bon missatge i, efectivament, estem treballant perquè això pugui ser una realitat el més aviat possible.
Ara sí que donaré torn d'intervenció als nostres agoristes, però abans també vull preguntar-li per la regulació de lloguers de temporada. Recentment ha entrat en vigor aquesta regulació. Han detectat si fins ara els pisos que s'anunciaven així ara ho fan com a lloguer estable? Ha canviat alguna situació o de moment no perceben cap canvi?
Bé, la veritat és que l'1 de gener, no? Mirant, o el 2, mirant els anuncis, efectivament es veia que no hi havia un canvi radical, i en fi, jo mateixa vaig enviar una carta. M'havia reunit amb representants dels diferents portals a Catalunya unes setmanes abans per traslladar la voluntat del govern i allò que s'estava concretant al Parlament, i jo mateix a principis d'any vaig enviar una carta a tots els actors recordant la llei aprovada pel Parlament, que ja s'havia publicat al DOC i que per tant era d'obligat compliment, per suposat, com qualsevol llei, i que el govern actuaria en conseqüència.
Anem a l'editor d'intervenció, Montserrat Nebrera.
Sí, consellera, ja he dit i crec que s'ha de reconèixer aquesta idea que ens dona de que és multilateral la manera d'enfrontar un problema tan greu com és la manca d'habitatge en general, perquè hi ha gent que podria pagar i tampoc en té, i sobretot per la gent que té menys recursos, no? Jo li volia plantejar la possibilitat de que aquesta situació que viu Catalunya no estigui, entre altres coses, motivada pel fet de que no sabem per què, i és el que li preguntaria, per què concentrem la major part, proporcionalment, la major part de l'ocupació que hi ha a tot Espanya. És a dir, es diu que aquí a Catalunya es concentra, i de fet en els portals immobiliaris ja comença a ser una realitat que surten a la venda habitatges que estan molt millor de preu, que la gent els pot comprar, i ja en conec a tres o quatre persones que m'han dit: jo l'única cosa que puc comprar és un habitatge ocupat, a veure si amb el temps puc fer fora aquella persona i me'l puc quedar. Clar, hi ha alguna relació, o s'entén, o s'accepta, millor dit, que hi ha alguna relació entre que la seguretat jurídica que la gent té a Catalunya, abans parlava de la seguretat jurídica, que la seguretat jurídica que la gent té a Catalunya sent propietari, de posar un habitatge, sobretot en lloguer, sigui més important que quan es cobra? Perquè moltes vegades es posa l'èmfasi en que sigui més baix, però si és més baix i de tota manera no es cobra, el problema continua. És a dir, que tots aquests habitatges que estiguin buits, la gent que no es pot posar a disposició, la gent que fins i tot se'ls ven perquè entén que no els hi surt a compte llogar, no té a veure amb aquest problema, i des d'aquest punt de vista, per què hi ha aquesta especial posició en el rànquing de les ocupacions en el conjunt del territori espanyol?
Sí, és cert que Catalunya, per l'estructura immobiliària i per els efectes especials que va tenir la crisi immobiliària a Catalunya, és veritat que ens han quedat estructures inacabades, ens han quedat, efectivament, grans promocions o grans bosses d'habitatge en mans de grans tenidors que, efectivament, no han tingut una cura tampoc específica sobre aquesta qüestió, i segur que molts alcaldes o alcaldesses, regidors i regidores, si m'escolten, saben com de difícil ha estat els últims anys interlocutar amb aquests grans tenidors i regularitzar situacions i poder actuar en aquest parc d'habitatge. Per tant, el fet de que en aquests moments veiem a Catalunya una tendència a baixar aquesta acumulació en mans de grans tenidors, i veiem com la nostra estructura de propietat aquests últims temps, aquest últim any, va passant a petit tenidor, fins i tot aquell que compra el seu primer habitatge, jo crec que és una bona notícia per Catalunya. En quant a les ocupacions, des del Departament d'Interior estem amb una estratègia conjunta amb l'Agència de l'Habitatge per la lluita contra les ocupacions delinqüencials, i una cosa no treu l'altra. Igual que s'assegura el dret a l'habitatge, quan hi ha un mal ús s'ha d'actuar amb contundència. Per tant, jo espero que els propers setmanes, mesos i anys aquesta situació es vagi revertint, tant per l'estructura de la propietat, i jo crec que en aquest sentit el conveni amb CEPES i el moviment, no?, de Sareb cap a CEPES d'aquests actius ajudarà també Catalunya a poder avançar en aquest àmbit de les ocupacions, que realment és preocupant per l'ocupació i per el que genera de mala convivència sovint en els blocs i en els propis barris. Per tant, és una estratègia que tampoc és única, però que pensem que es pot revertir els propers mesos i anys.
Afra Blanco.
Jo ara per ara reconèixer que en el cas de Catalunya, bones consellera,
Bon dia.
I du dia també, però bon dia. Sobretot en el cas de Catalunya estem trobant un territori que assumeix les pròpies competències i per tant assumeix les pròpies responsabilitats i implementa, voldríem tots que de manera més ràpida, però implementa tot un seguit de mesures. La primera pregunta seria què li diria vostè a aquelles persones que consideren que el problema de l'habitatge és conseqüència de, sobretot de lloguer, és conseqüència de l'aplicació de la llei de vivenda, que està sent tan criticada, però per altra banda jo comparteixo bona part del seu contingut i la seva aplicació, i per altra banda si en aquests moments es donaria suport a aquesta proposta que va llançar en el seu moment Sumar, que és la prohibició de la venda d'habitatge a empreses i a fons d'inversió al Congrés dels Diputats.
Sí, respecte a la primera qüestió, jo, en fi, comparteixo, defenso, i no és que ho defensi jo, sinó que les dades així ho avalen. La llei d'habitatge a Catalunya, la declaració de zones tensionades i el topall de lloguer, amb dades es demostra que ha implicat una aturada del creixement absolutament insostenible i desmesurat que teníem dels lloguers a Catalunya. Per tant, la contenció de les rendes està més que acreditada quan ja fa més d'un any que s'ha aplicat la llei d'habitatge. Per tant, hi ha hagut aquesta frenada en ciutats com Barcelona amb baixades significatives. Ara probablement el que veurem els propers mesos és com aquest topall es va mantinguent i per tant hi ha aquesta contenció. Això complementat, com deia, amb tota aquesta estratègia de construcció d'aquest parc d'habitatge, que és el problema de fons que tenim a Catalunya, no tenim un parc d'habitatge públic de lloguer assequible, doncs és el que ens ha de fer veure xifres millors els propers mesos. Vostè em preguntava què li diria a la ciutadania. Doncs que l'aplicació de la llei ha refredat al mercat, que en aquest 2026 veurem com es van finalitzant obres que venen del Next Generation, com s'inicien obres del Pla 50.000, i per tant aquí el 2026 tindrem dades de pisos de protecció, doncs ja millors, a l'entorn d'uns 5.000 habitatges que s'iniciaran amb el Pla 50.000 i a l'entorn d'uns 4.000 que finalitzaran amb els fons Next Generation, que juntament amb la compra d'aquests fons, parlàvem abans dels grans fons, més de 700 pisos a Divarian i 2.000 a Immocaixa, doncs ens ajuden a engruixir per la via ràpida aquest parc d'habitatge. Per tant, aquest és el missatge que em demana i el missatge que li donaria. Llavors em preguntava una segona qüestió. Perdona, Afra. Que...
Sí? Sí, la proposta que va fer el Congrés dels Diputats a Sumar sobre la prohibició de venda d'habitatge a empreses, grans empreses i fons d'inversió, que en el seu moment no va tenir el suport de, per exemple, el Partit Popular o de Vox, que és similar a la que pot estar fent Trump i que ara sembla que una força política com Vox, per allò de l'Obascal, no?
Les coses que haurem de veure, doncs, i escoltar. Doncs l'estratègia que estem seguint a Catalunya, el que hem conegut com a compra especulativa, pensem que a través de l'urbanisme l'estratègia de limitar, no prohibir la compra, sinó limitar la compra a l'ús que tindrà després aquest habitatge és una estratègia adequada. I com dic, grans fons de fet han dit que la rendibilitat que tenien de l'habitatge a Catalunya ja no era l'esperada i que abandonaven el mercat català. Doncs en fi, és per nosaltres és una notícia també de que allò que hem dit des del principi, que l'habitatge ha de ser un dret i no un bé financer amb altes rendibilitats, doncs marca aquesta tendència i amb aquesta línia continuarem treballant.
Pau Llong.
Què tal, consellera?
Bon dia.
Miri, jo,
prop de bé, que diem a Girona, prop de bé.
M'interessa sobretot el tema de la compra especulativa, perquè li volia preguntar també pel tema del cos d'inspectors. Perquè, vaja, fa mesos que sentim que s'ha d'habilitar aquest cos d'inspectors i no sé quan arribarà això, però, vaja, per centrar el tema en el tema de les compres especulatives. Alguna gent està criticant que aquesta idea de constituir una comissió d'experts sembla com una mica una patada endavant per guanyar temps. Per què li dic i per què penso també que és així? Doncs perquè fa mesos vam veure, de fet, alguns amb estupor i alegria alhora, com Pablo Feu, un urbanista de molt prestigi, del que per cert m'havia parlat l'Aitziar González, que moltes vegades ha vingut aquí a la ràdio, i la gent que més ha estudiat i sap d'urbanisme, ens van dir de sobte que resulta que sense tocar la Constitució i sense tocar la llei d'urbanisme, només fent efectiu una mena de principi preàmbul de la llei d'urbanisme, podíem solucionar el tema de les compres d'urbanisme. I vam veure entrevistes a TV3, i realment va ser brutal, no? Vaja, resulta que tot el que ens ha dit l'administració, que no hi havia cap manera, perquè jo no comparteixo la idea que només sigui un problema d'oferta assequible que tenim. També tenim, hem tingut un problema de com limitar la demanda, que ha sigut absolutament infinita, de fons que han vingut aquí i han saquejat el país. Llavors, la pregunta seria, si ja tenim aquest informe, un informe de més de 100 pàgines que jo he pogut llegir en detall, que ens diu exactament què podem fer per limitar aquesta compra especulativa, amb pèls i senyals, com fer-la constitucional, per tant, per què nassos necessitem un altre grup d'experts? Per què som tan experts en fer taules d'experts i no apliquem el que ens diuen els experts, que a més crec que Pablo Feu, no sé si era un encàrrec directament del senyor Illa, però si no ho era d'Illa, era dels Comuns, ara no ho recordo. Però ell respon a un encàrrec, se li fa un encàrrec i és contundent.
De l'àrea metropolitana, sí,
és molt contundent. On som ara en, aquest, en aquesta
en
proposta?
En Pablo Feu, que forma part d'aquest comitè d'experts també, ell és un dels quatre experts que ens reunim de manera repetida, és a dir, hi ha d'altres que col·laboren. Ell mateix està d'acord amb analitzar elements que van més enllà del seu estudi. Per tant, el missatge primer que semblava, no, de dir es prohibirem la compra no es pot prohibir, el que sí que podem fer a través de l'urbanisme, efectivament, és limitar l'ús de la compra d'aquests habitatges, sempre que sigui de caràcter temporal i sempre que sigui a zones geogràficament delimitades i justificades, com poden ser les zones tensionades. En aquest primer trimestre ens hem donat amb el grup parlamentari dels Comuns per veure a nivell de procediment del Parlament tot això com es podria tramitar. Jo insisteixo que aquestes qüestions són qüestions complexes i que, per tant, s'han de fer amb les màximes garanties. Ja sé que amb això potser em puc fer pesada, però penso que jo vaig ser regidora d'habitatge a l'Ajuntament de Girona i vàrem veure que a vegades per córrer massa després els expedients no estaven ben muntats i com ens tombaven sancions a grans tenidors. I això, cregui'm, no és agradable pel que significa de frustració també cap a la ciutadania.
Clar, és que aquest és el punt. No? Segurament també en Rodalies, que vostè és una carpeta que té, passa el mateix. O sigui, la frustració és un element que han de neutralitzar d'alguna manera, no? Per tant, han de donar alguna cosa, han de donar oxigen a aquestes situacions d'ofec.
Efectivament. Hem de donar horitzons d'esperança en aquest camí que tracem a mig i llarg termini, efectivament. De fet, hi ha dades que ja ens comencen a dir més enllà del topall de lloguer. Vèiem també com aquest 2025 l'esforç de les famílies que havien de superar el 40% dels seus ingressos per mantenir un habitatge baixava, estàvem a un 35, baixava i ens situàvem propers ja a llindar europeus. Per tant, tenim algunes dades que ens indiquen que anem pel bon camí i el govern insistirà. Vostè diu que no acaba d'estar d'acord. Jo li puc ben assegurar que estem lluny, molt lluny, del parc d'habitatge públic respecte a altres països europeus on el problema, l'habitatge està passant.
No dic que no sigui un problema que no hi hagi un parc accessible, consellera. El que dic és que...
Per tant, són línies paral·leles.
Paral·leles i jo, com a molt.
Sí, però el problema de fons, creguem-me, és un increment demogràfic a Catalunya, un increment dels preus que, com dic, s'actua a través del topall de lloguer, fonamentalment en les zones tensionades, amb la compra d'habitatge per donar tranquil·litat a famílies. Quan diem que hem comprat 3.000 habitatges, al darrere d'aquestes portes hi ha 3.000 famílies que patien perquè no els hi renovessin el contracte de lloguer, i a través d'aquestes compres doncs hi ha la tranquil·litat d'aquestes famílies. Per tant, són polítiques, efectivament, que van donant horitzons d'esperança i de millora fins que tinguem aquest parc d'habitatge públic en el mig termini.
David Madí, per anar tancant.
Primer de tot, consellera, desitjar un bon restabliment del president Illa i un restabliment feliç. Espero que tot vagi bé, i si en algun moment es produeix, perquè ja sap que en aquest país la misèria s'estén fàcilment, com intenta el tuit aquella de la senyora Oriols d'extendre dubtes o d'allò, els recordo que mirin el que va passar fa molts anys amb el conseller Mas, amb un accident que va tenir a la muntanya i el Cristo que es va muntar i com es va aprofitar allò en aquell moment perquè no els hi passi. Dit això, fins aquí puc ser amable, consellera.
Almenys ets honest, David, ja ho planteges d'entrada. Ja.
Absolutament. Segurament el malestar i la crisi més important que hi ha en el país en aquests moments és la crisi d'habitatge, que és molt forta i que sembla que va creixent. Aquesta crisi d'habitatge, vostè ho ha dit, té com a base de fons el factor demogràfic, que vol dir un xoc entre un desacoplament entre l'oferta i la demanda. de pisos, hi ha menys oferta que demanda. I això és directament responsabilitat dels governs progressistes amb barreja de sectarisme i d'ignorància que s'han produït a aquest país durant els darrers anys, tant a la Generalitat com en el Ajuntament de Barcelona molt directament. La setmana passada vam constatar... Va venir aquí fa un parell de mesos el conseller Dalmau i ens vam posar bastant d'acord, no? Perquè ell va acabar dient posem les grues, s'han de posar les grues a Catalunya. Efectivament, s'han de posar les grues a Catalunya. Però la paràlisi, el cúmul de normatives i tot plegat fa que estiguin en un laberint sense sortida. I amb temes d'habitatge, com que costa molt arreglar-ho perquè s'ha de construir i triga a construir-se, doncs totes aquestes mesures que estan fent crec que no serveixen per res i empitjoraran certament la situació. Si es vol fer un pla de xoc sobre habitatge, s'ha d'assumir els errors. Val? I s'ha d'abandonar, especialment amb tot el que té a veure el món dels comuns, el món del sindicat aquest de llogaters, que no és més que una extensió dels comuns passat a la societat civil, s'ha d'abandonar totes aquestes tesis. Si això és una prioritat, que ho és, si això, com diu la Constitució, és un dret bàsic, anem a això. I s'ha de saber, un, que el primer tenidor d'edificis buits de tot el país són les administracions. Facin una desamortització i treguin tots aquests sòls que tenen al mercat. Dos, no vulguin construir vostès. Donguin les condicions al sector privat i els hi construiran molt bé. Tres, per primera vegada han parlat d'un element fiscal. Aquest element fiscal jo crec que no és cap panacea, perquè aquest element fiscal és senzillament un parche per que tota una sèrie de lloguers que van quedar firmats en l'època del Covid ara es puguin renovar sense una pujada, però si això realment és una estratègia per donar compliment a un supòsit constitucional, que ja estaríem d'acord, i que el supòsit constitucional no vol dir, no pot dir, és impossible que digui que se li ha de regalar un pis a tothom, sinó que s'han d'haver-hi un mercat sobre això. Anem a rebaixes sobre l'IRPF per no pujar lloguers, però anem a desgravacions del 100% de les hipoteques, anem a desgravacions del 100% del pagament de lloguers. Això sí que és una prioritat pública per un estat del benestar ben construït. I no castigar, perquè tota l'administració castiga. Per què són tan alts? Per què hi ha un impost de transmissions el més alt del país aquí?
Quants minuts tindré per respondre això, Ricard?
No, dic, un pla de xoc.
Aquí voldrà
intervenir
el Pau. Un pla de xoc, el problema més greu del país, requereix solucions clares, imaginatives i val. I vostès tinc la sensació que el que van és a la paràlisi per l'anàlisi i seguirem així de molt de temps empitjorant la situació. Les dades que van sortir la setmana passada del Col·legi d'Arquitectes sobre Barcelona van ser dramàtiques. Menys 40% d'avisats i en el conjunt del país menys 8% d'avisats. O sigui, el problema entre oferta i demanda es va creixent i multiplicant.
Consellera,
molt bé, començo per la part amable, perquè aprofito per reforçar que no ho he dit abans, i és veritat, agrair no només a l'equip de la Vall d'Hebron i d'Urgències, sinó vostè feia esment a la fortalesa dels serveis públics, i efectivament el sistema sanitari ho és, i volia agrair especialment, i així acabo amb la primera part amable, i ara vaig per la segona. No és que es vulguin posar grues, ja s'estan posant grues. De fet, aquest any ja veurem la finalització de 4.000 habitatges de fons Next Generation. I veurem com es comencen a posar les grues del pla 50.000. Per tant, hi ha aquesta onada dels fons Next Generation que està finalitzant, ara s'inicia el pla 50.000, i això és el que explica aquesta diferència en els visats. Si vostè llegeix bé la nota de premsa del Col·legi d'Arquitectes, també diu que valoren molt positivament l'estratègia de construcció d'aquest parc d'habitatge públic per part del govern.
I al final és una,
per això mateix, però ho valoren positivament. També haguéssim pogut dir que és un error, i resulta que no, que diuen que ho valoren positivament. La coneixen bé perquè hem estat interlocutant amb el Col·legi d'Arquitectes, amb el sector privat, amb el sindicat de llogateres, amb els grups parlamentaris, amb tothom que vulgui parlar d'habitatge. Vostè deia, posin a disposició sòls. Miri, la primera reserva de solars públics que hauran fet 670 solars. Hem d'agrair que els ajuntaments es posin al costat de les solucions. I ara, a finals de febrer, farem una segona crida de reserva de solars. Què fem amb aquests solars? I així aprofito per explicar el pla 50.000. Els posem a disposició d'entitats del tercer sector, de promotors socials, però del sector privat. És evident que no podem construir aquest parc d'habitatge sols. I, per tant, el que assegurem és concessions a 75 anys, assegurem una rendibilitat d'entre un 4 i un 6%, que ens sembla una rendibilitat justa i acotada. I el que fem, fonamentalment perquè la gent ens entengui, és pagar-li a 10,65 euros al metre quadrat, es construeixi o no es construeixi. Això implica 2.500 milions d'euros activats de l'Institut Català de Finances que surten dels impostos. Ho dic perquè aquesta reflexió que anem fent d'anem baixant impostos, els impostos serveixen per fer polítiques públiques també d'habitatge. I part d'aquesta estratègia s'alimenta. Per tant, primera reserva. Això donarà uns 22.000 habitatges. Segona reserva. Veurem quants solars poden arribar, més tots els solars que puguin arribar de la Sareb. Fa pocs dies activàvem el primer concurs, el primer, no a Catalunya, el primer a Espanya i el primer a l'entorn europeu, on posàvem sol públic, solars públics, a l'abast dels diferents adjudicataris possibles, sector privat, per començar a construir els primers 1.900 habitatges d'aquest parc. Per tant, fixi's, és una roda. Solar, concurs, habitatges. Jo crec que aquesta és una política, a part d'innovadora i única, estructural, que ens ha de permetre efectivament atrapar aquest objectiu. I vostè, no sé com ho enllaçava amb els governs de progrés, eh? Sincerament aquí no l'he seguit gaire amb l'argumentari, com feia un salt de 15 anys, però en aquests 15 anys, en tot cas, s'ha estat construint a un ritme, no sabria utilitzar l'objectiu, molt per sota, molt, molt, molt per sota del que hagués convingut per no trobar-nos en aquests moments.
No, clar, efectivament.
Per tant, escolti, diguéssim que aquí deu haver-hi responsabilitat dels diferents governs que no han situat l'habitatge com una de les prioritats. En tot cas, jo parlo que pel que represento, que és el govern actual. El govern actual està en una estratègia absolutament decidida de construir aquest parc. Crec que és una política molt ben dissenyada, estructural, que si es manté en el temps ens portarà aquest objectiu del 15% de part d'habitatge públic, que és el problema fonamental, i a la vegada estem activant, a través del règim sancionador, dels inspectors, del topall, de la compra per tanteig i retracte, del fons d'emancipació, fixi's, tota l'estratègia desplegada, polítiques que efectivament ja en el curt i en el mig, sí, efectivament, el temps ho dirà, efectivament, el temps ho dirà. Jo el que li dic és que tenim el ple convenciment que aquesta política estructural, conjuntament amb el sector privat i el públic, que ha estat el primer que ha donat resposta positiva davant d'aquestes polítiques, estic convençuda que, efectivament, els resultats seran positius.
Primer any, menys 40% de visats menys.
Escolti,
a Barcelona.
Escolti, això ja l'he explicat, eh? Sí, Fons Next Generation, pla 50. Fem una cosa, si torno, Ricard, sí. Si torno a finals de 26, abans segur que ens veurem, eh? Amb dades positives al 26, espero que també m'ho reconegui.
Oh, i tant.
Doncs
llavors
així
serà gràcies al sector privat. És culpa.
Veig que, sou vells coneguts.
És el
ying
i el yang. A la consellera té una reunió d'aquí dos minuts.
Vaja,
perquè Pau, anem molt tard. Però
Pau, convindràs amb mi que per construir pisos confiaria més en el sector privat que en el tercer sector.
Ja m'has escoltat el teu sermó d'aquí 15 minutets. Dona una mica de marge.
Els promotors socials estan fent una grandíssima feina. D'aquests 670 solars, d'aquests 22.000 habitatges, 14.000 estan promoguts pel sector social i els promotors socials.
Molt breu, Pau, que és que...
No, si jo no tenia... Jo les preguntes que volia fer ja les he fet. Només, si se'm permet matisar el que ha dit el David, passa que donaria per tant, oi? La primera cosa és que el Sindicat de Llogateres és una organització autònoma de gent organitzada, de la classe treballadora i de les classes populars del país, que no tenen cap afiliació política.
És una extensió civil de tot aquest món.
Fes silenci i escolta, que potser aprendràs alguna cosa. I que no té cap... Ningú ha pogut demostrar que tingui cap relació orgànica amb els comuns. Per tant, una mica més de respecte per les organitzacions que no són la patronal, que són l'única organització que respectes. I en segon lloc, tot aquest model de baixar impostos, baixar l'IRPF, liberalitzar el sòl i fer aquestes polítiques d'oferta liberals va col·lisionar i va destruir la societat a l'època d'Aznar. No l'època dels governs progressistes. I aquesta època tu te la saltes. Et saltes no. L'època en la que tot el que tu ara estàs defensant va generar l'inici dels problemes que estem patint avui en dia. Per tant, no. Tant de bo la política pública t'escolti molt poc a tu i escolti més al sindicat de llogateres i a totes les persones que estan fent propostes raonables com el senyor Pablo Feu, com l'Itziar González i els experts en urbanisme. Perquè si t'escolten a tu, nano, estem
apallats. Escoltem a tothom i treballem per tothom.
I així ens aneu, amb els números que hi ha.
Sí, és el govern de tothom.
Fins aneu.
No com convergència, que ho heu arreglat tot. Ho heu arreglat, l'habitatge, la vostra
època. Segur que anava millor.
Bueno, ja veu que estem distrets els dilluns.
Ho veig, hauré de tornar.
Sí que vull agrair-li per això, que sempre que hi ha... Sé que hi ha temes importants sobre la taula, vostè ve a la ràdio pública a donar la cara i explicacions. Per tant, moltíssimes gràcies de nou a la portaveu del govern, Sílvia Paneque, també consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Són 10:45, no marxeu, que de seguida anem cap a Còrdoba.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia llista onomàstica que es diu molt. I la resposta era santoral. El santoral és una llista d'onomàstiques, és a dir, de sants. I si un sant es diu molt, és un sant oral. 1501 dels 1563 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Serafí Bori Monfà, de Sant Martí de Maldà, a l'Urgell. I avui també ens heu dit lletania, numenari o registre.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A Capravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el pa de sandvitx Bimbo de 640 grams amb un descompte del 17%. Ara només per 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Capravo, així de bo.
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10:32, es manté el balanç de 39 víctimes mortals a l'accident d'Adamuz, a Còrdoba, i un equip de Catalunya Ràdio ja ha arribat al lloc dels fets. Dani Santiago, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Situació a aquesta hora.
Doncs nosaltres som a Adamuz, el poble al costat de les vies on ha passat l'accident, un poble molt petit, als peus de la Serra Morena cordobesa. Som al casal dels jubilats, que funciona ara mateix com a punt d'atenció als familiars de les víctimes. Hi ha psicòlegs, hi ha treballadors socials, voluntaris de la Creu Roja atenent estos familiars. No en saben dir encara quantes persones hi ha dins, però aviat els veurem sortir, perquè es traslladaran en autobús cap a Còrdoba capital, on volen centralitzar tota l'atenció. Això sí, ens parlen d'unes hores molt difícils, de molta incertesa i de molta angoixa. Això ens deia un dels responsables de Creu Roja, José Luis Ita.
Ofreciendo una mano amiga y estando cerca de estas personas en estos momentos tan complejos que están viviendo. La noche ha sido dura, son momentos muy difíciles para toda la familia, hay muchas dudas, mucha incertidumbre y nuestro papel es el de tratar de tranquilizar, de escuchar, de ofrecer esa calidez, esa mano amiga y seguiremos el tiempo que haga falta.
Deia que la nit ha estat molt dura, els passatgers que han pogut sortir il·lesos de l'accident han estat durant unes hores al pavelló esportiu d'esta localitat i ja s'han traslladat en autobusos també a les seves destinacions al llarg de tota la matinada, un pavelló que funciona també com a punt de recepció de tota la solidaritat d'este poble tan petit que els veïns s'han volcat enviant mantes, menjar calent, aigua, han ajudat a traslladar els ferits amb els seus vehicles personals. Ara no hi ha un gran desplegament de serveis d'emergència a la plaça del poble. Més aviat hi ha molts curiosos i veïns del poble, evidentment, i molts mitjans de comunicació esperant a que, com us dic, comencen a arribar autoritats, algunes ambulàncies de Creu Roja. El punt important és a les vies, al lloc de l'accident, on tots els esforços s'estan centrant en treure, en excarcerar les víctimes que encara queden en els dos convois del tren Alvia, el que anava en direcció a Madrid i que va xocar violentament amb el tren Irio descarrilat. Allà es calcula que viatjaven en estos dos vagons que han caigut per un talús unes 50 persones. L'últim balanç de víctimes, com deia Ricard, és de 39 víctimes mortals i s'espera que vagin augment.
Gràcies, Dani. Catalunya Ràdio, lloc dels fets. Anirem informant del que vagi passant, les novetats des de Còrdoba. I uns supervivents que també van arribant aquest matí a Atocha. Allà hi tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, fins a 4 autobusos que transportaven passatgers d'aquests dos trens accidentats han anat arribant aquí a Atocha. Ens diuen que ja no n'han d'arribar més. També altres autobusos que transportaven passatgers de trens posteriors que s'han quedat atrapats hores a les vies. Podem saludar en directe a la cap de guàrdia del Suma 112. És el Modena Crespo. Què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tipo de atención habéis tenido que prestar aquí en este punto que se ha puesto en Atocha para atender a estos pasajeros?
Nosotros aquí estamos tanto para hacer asistencia médica como psicológica, pero fundamentalmente lo que hemos atendido ha sido a 8 pacientes por parte del psicólogo.
Decías que algunos familiares habían venido aquí buscando también intentar contactar con los suyos, que no los encontraban, ¿no? ¿Qué les dices a estas personas?
Pues a ver, hay que estar con ellos, simplemente porque hay mucho desconcierto todavía, hay mucha desinformación, entonces es muy complicado a veces localizar a algún familiar, entonces hay que estar con ellos, hablar con ellos y darles todo el apoyo.
Pues muchas gracias y buen trabajo. Recordar que els trens de Madrid fins a Andalusia estan tallats, no circularan. Avui les pantalles aquí a Atocha ho indiquen.
I mentrestant també, atenció, perquè Pedro Sánchez ha suspès la seva presència al Fòrum Econòmic Mundial. Paula Brujats.
Sí, ho fa davant la magnitud de la tragèdia. Sánchez cancela aquest viatge a Suïssa, Davos, que tenia previst per demà i demà passat. No participarà, per tant, al Fòrum Econòmic Mundial. Ahir a la nit, ja ho sabeu, el president del govern espanyol va cancel·lar tota l'agenda d'avui i a aquesta hora viatja cap a Damut per conèixer, diu la Moncloa, de primera mà la situació al lloc de l'accident. Ja és també allà el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha de fer una compareixença durant el matí. Encara no hi ha, Ricard, hora confirmada per aquesta compareixença, però Transports ens diu que el ministre té previst sortir aquest matí per donar més explicacions. Ho va fer ja ahir a la nit, però per ampliar sobre el terreny doncs, tots els detalls que es tenen a aquesta hora i el balanç de víctimes. El govern espanyol ha cancel·lat totes les agendes d'avui, també la de tots els ministres. L'última hora és aquesta, que Sánchez també cancel·la el viatge de demà i demà passat a Davos.
Són les 10:37.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
I abans de tancar l'àgora d'avui, amb Afra Blanco, amb Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera, Marisa Gil Palforada, bon dia.
Bon dia.
Avancem la resta de continguts del matí, que té a veure amb Miguel Bosé.
Sí, a l'espai dedicat a la premsa del cor seguirem parlant de Julio Iglesias, però hi afegirem aquest altre cantant, Miguel Bosé, ja que podria ser que anés a viure a Andorra perquè ja acaba d'escolaritzar els seus fills.
Veus, Pau, quina bona idea.
Sí, Espanya i Andorra, no sé, això és la ràdio catalana, no? Que, no sé, bueno.
Estem al mig.
A les 11, Àgora Esportiva, avui amb Ramon Besa, Joel Díaz, Carles Planchart i Laia Tudel per analitzar el partit amb millor joc i pitjor resultat del Barça, que va perdre ahir a la nit 2-1 davant de la Reial Societat.
I a la recta final del programa, el concurs pendent, segurament la manera més fàcil de guanyar 200 euros en aquest país. Només has de trucar al 93-201-7474.
Bueno, Aliança et diria que amb subvencions pots guanyar-ne més, també. Bueno, arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
Hola!
Què? Joel, has tornat després de les vacances. Com han anat?
No, si li tornes a dir vacances el que m'ha passat...
Què t'ha passat?
Ricard, segurament t'hauré de denunciar alguna mena d'instància.
Què t'ha passat?
Vaig agafar la grip A. que la gripa és molt fotuda. Que no t'han comunicat. No se t'ha comunicat.
La, no ho sabia.
La.
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 Quins símptomes vas tenir?
Molta febre i molt dolor muscular durant molts dies. Sí, sí, mira, el Pau Llong diu que sí, perquè segurament també l'ha passat.
No, la meva filla. Molt fotuda la gripa aquesta temporada.
La mare que la va
pallant a favor teu.
Bueno, pitjor que el Covid. Jo li dic a tothom. Dic, ha estat pitjor que el Covid.
I encara ho tens, no? La veu encara en rasques una mica...
Estic fluix i és que no hauria d'haver vingut.
Bueno, i què?
No, que què?
Sí, doncs que el que va passar ahir a Noeta va ser molt estrany, Ricard. El Barça va acabar perdent un partit en el que va jugar bé, fins i tot molt bé, va marcar gols, va generar ocasions, però al final res. Avui porto la narració que em va fer la TDT amb en Bernat Soler i el Ricard Torquemada al capdavant, vivint un increixendo de desesperació que ara sentirem. Comencem pels tres gols anul·lats.
Olmo li pren la pilota, Olmo, l'àrbitre diu que no hi ha falta, recupera la pilota, Fermín, xuta! Gol, 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 gol. No hi ha gol, gol anul·lat. Penja la pilota a l'interior de l'àrea, la rematada, fora de joc, el gol de Frenkie.
Com havia rematat De Jong.
Ho era,
Sí, sí.
Intenta Ribéry, xuta la vint, gol! Gol, 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 gol. Ostres, està anul·lat un altre cop. Tercer gol anul·lat al Barça, aquest per què?
Sin duda, el caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol.
Que t'anul·lin tres gols en una part és gros, però que de propina t'anul·lin un penal, ja em sembla que no s'havia vist mai.
Pilota que rep De Jong. De Jong l'enviava amb l'esperó cap a Lamin, que cau a terra, penal. Penal per la caiguda de Lamin. No, fora no, no, diu que és fora de joc. El que faltava. No només tres gols anul·lats, sinó un penal anul·lat.
És possible tenir més mala sort? La resposta és que sí, perquè a la segona part ens esperaven 5 pilotes al pal. Revivim aquest fenomen paranormal amb la narració d'en Bernat Soler i en Torque.
Per Fermín, Fermín fa la centra del segon pal i arriba Olmo, el pal i fora!
El pal, tu.
Avui no surt re de cara a porteria. Li han anul·lat 3 gols, ha fet un pal, li han anul·lat un penal, rep de Niolma, xuta!
Pal.
Un altre cop al pal! Segon pal! Segon pal!
És increïble.
Ho està fent tot per empatar, de moment no aconsegueix. Centra la pilota, el cop de cap! El
un
pal,
altre pal,
el pal, el pal! Tercer pal!
I
tercer
reviro.
Pal! Cancelo prova l'acció individual, fa la centrada, Cancelo, el cop de cap de Koundé! Pilota al pal! Quart pal! Quart
increïble.
Pal!
Jo no recordo un partit així.
Pica el corner, Rashford tancadet, busca
el pal,
el pal, cinquè pal, cinquè pal, cinquè pal, cinquè pal. Mare meva.
Deixem-ho córrer.
Sí, l'àrbitre va acabar allargant 9 minuts al partit, però ni que l'hagués allargat 9 dies, el Barça n'hagués tret res de bo.
L'àrbitre assenyala el final, final, final del partit. Increïble, però cert, el Barça, després de 5 pals, 3 gols anul·lats, un penal assenyalat que finalment no ha valgut. I infinitat de jugades d'atac, xuts, centrades, portant el pes ofensiu del partit, se'n va de 8 de Noeta.
Que estic indignat, la veritat.
Ara parlem a les 11 de l'Àgora Esportiva. I què més han dit els altres a la xarxa, Joel?
Doncs mira, Ricard, les xarxes em porten a Argentina, a un míting de Javier Milei, on decideix carregar contra els ecologistes. Els ecologistes argentins denuncien que moltes empreses contaminen els rius impunament. Atenció a l'argument de Milei a favor, insisteixo, a favor de la contaminació.
Una empresa que contamina el río. ¿Y dónde está el daño? Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Por el que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua, ¿cuánto es? Cero. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata.
¿Usted, si algún economista a la sala vol dir alguna cosa?
No, no, és l'amic del David Madí, a Argentina.
No, no crec que siguin amics.
Però quan conec el sector de l'aigua, sé que està dient una imbecilitat.
Molt.
Perfecte, perfecte.
Però ja ho va dir Sor Lucía Caram, és un loco, però jo lo voto. Argentina és un país complicat i per jutjar-lo se l'ha de conèixer bé. Passa que després els argentins, ells ho jutgen tot i clar... En fi, aquí tenim l'streamer més important d'Argentina, es fa dir Dabó o Dabú o alguna cosa així, atemptant contra un dels nostres símbols nacionals, Ricard. I alerta, perquè en el fons una mica de raó crec que sí que té.
Encara Messi, 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 encara Messi,
no me digan malo. Tan literalmente es uno de los mejores goles de la historia del fútbol y el relato es encara Messi, boludo. Estamos lo estás escuchando por radio, no entendés nada. Zamagó a 800 jugadores y el relato es en cara a Messi, en cara a Messi, en cara a Messi, en cara a Messi, en cara a Messi. Es malísimo el relato, amigo.
Jo ho deixo aquí. Va, i ara anem fins a xifres i letres a buscar humor involuntari. Un dels concursants es diu Plàcido. Hi ha paraules, noms en aquest cas, que són perillosos perquè et porten directament a una altra paraula. Per exemple, a mi Plàcido em porta a Domingo.
Plácido de Daimiel, ¿cómo estás?
Plácido.
A 5.
Plácido, letras.
7.
Ángel, Plácido. Cándido te iba a llamar. Plácido. Plácido.
Ojo, ¿eh?
Muy bien, Plácido. Es Domingo. O sea, es correcto. 1.900 euros nos faltan la mitad. Es que, ¿cómo se me ha podido ir la olla? Plácido, es Domingo.
Te lo he dicho. Te lo he dicho que iba a pasar. Te lo he dicho, no te lo he dicho.
Plácido, es Domingo. Es correcto. Plácido, es Domingo. Estaba haciéndote Plácido.
Ja ho sé que estaves pensant en això. I acabem ara sí amb una mostra pública d'ignorància només a l'abast d'algú que és tan ignorant que ignora la pròpia ignorància. Kiko Hernández, Telecinco. Programa No Somos Nadie. Gaudiu, sisplau.
Mira lo que pasó con este. Perdóname, pero es que nos tenemos sí. que avanzar, Albert. Nos vamos... ¿Sabes lo que hizo Epstein o no? De...
Claro, la luz.
Epstein, ¿eh?
Me muero ahora mismo.
Bueno,
o sea, ahora mismo me acabo de caer de la escaleta de los Kikos.
Ya se puede ir. Ya podemos apagar, nos vamos.
Edison, bien.
Ah, Edison fue la luz.
¿Y Epstein?
Y Epstein fue la...
¿Qué?
La
el que le conseguía jovencitas a los ricos.
No...
No. Hem de deixar aquí l'àgora d'avui. En David Madí, Pau Llong, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
I bon dilluns i precaució, sobretot amb la pluja que haurà entre avui i demà. Farem una pausa i de seguida Laura Fa.
Aquí sentim la Liva Vall i els 40 lladres de les Mil i Una Nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros! Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els Vacas Days d'Alcom Viatges i sigues el més llest de l'OFI. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. Alcom Viatges, sabem de viatges.
Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Tenim tot el que necessites per gaudir d'aquesta temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Del 15 al 28 de gener a la botiga web i app.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Si trobes que el gener fa molta pujada, vine a Lidl i fes que faci baixada omplint el carro per 20 euros menys que a l'altre súper. Sí, sí, 20 euros menys. I emporta't ara el nostre pernil cuit extra per 1,89. T'estalvies un 22%. Lidl, val la pena.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. A Catalunya Ràdio. Postdates.
Penso que somio. Els somnis ho expliquen tot. De Quin dia més grrr, de Miquel Obiols.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bueno, Laura Fa, què tal? Com estàs?
Molt bé, què tal?
Millor,
bueno,
millor que Julio Iglesias, deus estar.
Bueno, sí, sí, una mica agobiada, estic tot el dia.
Diu que està passant molt malament,
molt.
Eh?
Molt! Pobre, pobre. Ara, quin greu, no? Sí. Ens preocuparem ara per molt, Julio Iglesias. Oi, quin greu com està Julio Iglesias.
Creu que sí, sóc que està molt
sí,
tocat.
Sí, molt, molt. Està tan tocat que la notícia d'avui és que el que demana el seu advocat és que, clar, aquest delicte no el pot jutjar la fiscalia. No diu al seu advocat, estem a disposició 24 hores al dia de tot el que ens vulgui preguntar la fiscalia, tenim tot el que vulguin obert, no? Si tu no tens res d'amagar, tot obert, vinguin a casa meva, preguntin a qui vulguin. No, ell diu, no, això no es pot jutjar a Espanya. Bueno, hi ha infinitat d'arguments perquè sí, es pugui jutjar a Espanya.
Sí, per això demana que s'arxivi la causa, perquè no, però no es pot jutjar en aquest cas.
Clar, aquí no toca Espanya.
Però han sortit més dones, no?, darrerament,
a veure,
denunciar els abusos del cantant.
El que passa que els abusos els hem vist. No t'has fet un fart de veure imatges aquests dies?
Sí, sí. Sí, les presentadores. Ja ho hem vist. Jo aquestes imatges ja les havia vist.
El que passa que...
Quan les havies vist, no identificaves com abús, perquè ara estem més...
Estem més educats ja una mica.
Sí, sí. Sensibilitzats també, sí.
És veritat que parlàvem amb molta naturalitat com quan venia a actuar Julio Iglesias reservava plantes senceres d'hotels per tenir dones allà com si fossin bestiar, tot de dones que expliquen com les ha petonejat, les ha sobat. Ara l'argument també de ell no li feia falta. Què té a veure que tinguis moltes dones amb que siguis un abusador? O sigui, no té a veure. La notícia més, aquests dies vam recuperar el llibre de la Baitiare, que canvio l'accent, sí, que es diu Muñeca de Trato.
És una model, no?, que va sortir durant 8 anys amb Julio Iglesias.
Va començar amb ell quan ella tenia 17 i ell quasi 40. Fixa't que es van esperar a tenir relacions sexuals el dia del 18 aniversari d'ella. Això és el que explica el llibre. I explica també el llibre com l'obligava a tenir relacions sexuals cada dia amb una... Hi havia una dona diferent al seu llit, com per fer això havia de prendre substàncies perquè no es veia ni capaç. I ara, aquest llibre és del 2010. 16 anys després, i quan surt la polèmica, tenint en compte que el Julio Iglesias va ajudar la Baitiare perquè va tenir un càncer, la va ajudar molt econòmicament, mira què va explicar Baitiare el divendres a Telecinco.
Que yo contracté a un hombre que me ayuda a escribir el libro, en el cual él tenía mis memoirs, y este hombre cambió partes de mi historia y lo hizo a su manera. Entonces no era mi historia.
O sigui, s'ho ha inventat l'escriptor, no van denunciar ni ella ni el Julio Iglesias en el seu moment. Bé, tot un seguit, tots els defensors del Julio Iglesias són aliats de la causa per destruir a Julio Iglesias, des d'Anna Obregón a tots.
Clar, li està intentant fer un favor i els hi surt malament.
Home, el pitjor de tots, el del duo Dinámico, Ramon, no m'agrada posar els talls d'alguns perquè és revictimització i és patètic, però aquest supera tant el grau d'indigne el que diu i de patètic que és per sentir-lo i dir, senyor.
Pienso también que lo que ha pasado con ellas es una, puede ser una relación consentida, porque o sea, tú si eres si te pasa algo un día y te violan siendo una chica, pues lo que harás el primer al siguiente día es ir al hospital primero a que te miren y el segundo a la policía, ¿no? Pero si eso ocurre, si te acosan este día y el siguiente, o sea, es impensable que no salga de ahí, ¿no? Entonces, eso ya llega una semana, meses, un año. Pues eso ya es una relación que se ha hecho. Guste o no, es una relación.
¿Ho veus? O sigui, si a tu et van violant molts dies, com que no vas a la poli...
És una relació.
És una relació.
Consentida.
És que és fortíssim, aquest senyor.
No, aquest senyor, clar.
S'ha de tenir en compte que cantava 15 anys tiene mi amor, amb uns pèls als ous així de grans. Vull dir que ja podíem veure que alguna cosa grinyolava.
Sí, és que tu pots haver cantat 15 anys té el teu amor i evolucionar.
Sí.
Però veig que no.
No. Sí, a més la cantàvem ja de molt grans. Vull dir, hi ha cançons com la de Loquillo, de la Mataré i aquestes. Això és un altre tema que hauríem de començar a revisar una mica. Però, bueno, aquest és el tipus de personatges que defensen a Julio Iglesias. L'últim que hem sabut és que la casa d'allà li diuen la casa del terror, perquè només, no només parlem d'abusos sexuals, parlem d'esclavatge i trata de persones per què els hi feia. Tu has demanat alguna prova ginecològica a algú per treballar a Catalunya Ràdio?
Però com pots demanar-ho?
És que, clar, imagina't,
eh? I anàlisi de sang.
I anàlisi de sang.
Que no tinguis malalties sexuals.
I no s'ha obert un debat que està trigant. Si demanes tot això, és perquè no feies servir preservatius. Per tant, quants embarassos s'hauran produït que haurà obligat a tenir avortaments? Ja t'ho dic, ho deixo dit, perquè això és el següent tema que passarà.
O sigui, que les haurà embarassat...
Home, noies joves. Obligat, segur, no hi ha criatures. A totes aquestes noies amb les que tenia relacions sense preservatius perquè les feia fer aquestes proves, en sèrio no hi ha cap embaràs? Això ho deixem a veure què passa.
I d'un cantar a un altre. Seré tu amante bandido, bandido. Perquè Miguel Bosé se'n va... Andorra.
Està passejant molt per Andorra.
Bara, perquè ara va comprar mantega.
Sí, sucre, també, no? Sucre, tabac, això em sembla que ha desaparegut.
Potser porta missals.
No, saps on va? Hi ha una creperia. L'has vist, la creperia que s'està fent famosa a Andorra?
No.
Però cues, que han hagut de fer una ordenança municipal, perquè es diu La Rotonda, tu vas a comprar una...
Que es posi el Freddy, sisplau, a redacció per parlar d'això.
Sí, La Rotonda, que apunti.
La Rotonda.
La Rotonda. Tu vas allà i et dona una crep, mentre t'està fent una crep i et va insultant. Gilipolles, no sé què, la gent fa cua.
Com?
Està ple de vídeos a les xarxes.
O sigui, el qui et serveix el crep t'insulta.
T'insulta, llavors la gent està fent cua perquè... Eres un desgraciado de mierda, no sé què.
Ah, molt maco, això.
I hi ha cues allà. No crec que hagi anat el Miguel Bosé allà, que es mereix algun insult, també, però ho peta molt. Està a les xarxes, veuràs infinitat de vídeos de la Rotonda, no?
Fèlix aquí, eh?
I soc.
Què et sembla, això? Anar a fer cua per agafar un crep perquè t'insultin?
Ho trobo sensacional, he vist vídeos.
Sí.
I els que vaig veure no entenia res, perquè vaig pensar, hòstia, aquest tio està insultant aquest home, sí, i veia un home allà ben sèrio mirant-se'l, i al costat un nen rient, pensava, això acabarà, hòsties. I no, es veu que...
És maco. Tu vas dir, gilipolles, està aquí el crep.
Sí. I catalanufo. Sí. Una vegada té catalanufo, que és un... I jo pensava, aquest tio, com és que no engega la merda? I es veu que és la gràcia.
No, és que ara hi ha cua, han hagut de fer una ordenança municipal perquè les botigues diuen, a veure, un moment, hi ha tanta gent que nosaltres ni podem vendre la resta de...
No pots entrar a les altres botigues de la ciutat.
Mira, tenim un andorrà en línia. Frederic Vincent, bon dia, des de la redacció.
Què tal?
La Rotonda, ja has anat a menjar creps?
No. No, hi he anat mai.
No, doncs hauries d'anar-hi per fer-nos un reportatge, alguna cosa, explicar-nos què se sent, que t'insulti.
El que calgui, però no hi he anat mai. He vist els vídeos aquests també, però no hi he anat mai.
Veus? Però que aquesta reacció tan ràpida m'acabes de deixar una mica estorada, perquè no teníem ni a guió.
Som Catalunya Ràdio, nosaltres, què vols dir?
No tenia ni pensat lo de la Rotonda, o ja estava posat i no ho he vist.
No, és el lloc.
És que estic al·lucinant.
Hola, bon dia, colla d'inútils, què tal?
Ja has anat a la Rotonda, Xuriguera?
No, aquesta no. Em va rotonda, sí, però aquesta no. Se n'hi ha anat.
Gràcies, Freddy, gràcies.
Llavors, els temes que interessen, Laura.
Ara. Sí, deixa'm dir.
Però en tot cas, no és perquè vagi la Rotonda.
De moment no hi ha constància que ha anat a la Rotonda. El que hi ha constància és que ha anat a una escola molt pija d'Andorra, que no diré el nom perquè les pobres criatures, i ha apuntat a les seves criatures a una escola andorrana. Ja sabeu que a Julio Iglesias li agrada tant tributar com vacunar-se.
A mi ja ho sé, ja ho sé.
Ai, què he dit ara?
Julio Iglesias.
Tot el dia dic Julio Iglesias. El dia di Julio Iglesias, sí. O sigui, és que no sé què tinc al
mentre
cap.
Mentre no li diguis al teu marit,
diguéssim. No, ja més val que no. Total, que ha estat allà matriculant els nens. No sabem si per un curset d'estiu, no sabem. El que
escalada,
sí,
poder...
Pot ser. No és la primera vegada que ha estat a Andorra, ja va passejant per Andorra. Estic investigant perquè si la informació que tinc de què fa Miguel Bosé a Andorra es confirma, obrirem... El matí de Catalunya Ràdio, amb això ja t'ho dic ara, però de moment no puc fer perquè ho haig d'acabar-ho de lligar. Ja t'ho dic.
Ho vendrem al matí de Catalunya Ràdio?
Sí. Bueno, si toca el dilluns, sí, em sap greu, però... Si toca un divendres, ho faré, un dissabte ho faré a col·lapse, jo... El dia que em llevo, dic, ai, on em toca avui?
Podem trucar un altre dia, si és important.
També, podria ser.
No pateixis.
Ja saps que ara viu a Panamà, va tenir multes a Misenda... que va entrar a la llista de morosos fa uns anys, que tenia un deute d'un 1.800.000 perquè Miguel Bosé es desgravava el fisioterapeuta, el pernil salat, l'embotit... O sigui, es desgravava tantes tot. Coses que Hisenda va dir, a veure, perdó, o sigui, tot el que tenia... A l'abast...
Hòstia, desgravar el pernil salat...
Pernil salat. Es veu que hi havia tant pernil salat...
Clar, depèn de quin pernil, clar, és que hi ha pernils... Sí, que...
Bueno, és que em sembla que en una època era productor de pernils... No és que fos un porc, sinó que ell tenia... Un
venia
secader,
pernil, sí.
Un secador de... Sí, de
pernil. Ja, però si el vens, no et desgrava, diguéssim, no? Jo no hi entenc massa, però no seria així. No descartem que el tinguem vivint a Andorra, perquè a més saps que amb la seva parella, el Nacho Palau, van tenir 4 criatures. El que passa que Miguel Bosé s'ha quedat dels 2 que eren del seu esperma i a l'esperma de la seva parella se'l va quedar ell. Llavors, aquests nanos que van viure 7 o 8
res,
anys junts...
Laura,
que...
No entenc res.
Sí, va quedar l'esperma. Ja,
no, aquests no nanos sé. Que van ser germans 7 o 8 anys, quan es van separar els pares, el Miguel Bosé va dir, no, jo dels altres, com no són del meu esperma, que s'apanyin. I hi ha una sentència judicial que obliga els nens a tenir, perquè el Nacho Palau el va denunciar, a tenir més o menys relació. Aquest tema te l'explicaré un dia en una mica més concret, sense, però ha quedat sisplau. Una mica clar, no?
O una què? Mica de diccionari, sí. Una mica d'enciclopèdia necessitem, per no seguir el tema.
Jo t'he seguit, De seguida la Renaixença, Xuriguera, Feixedes.
Ai, Déu meu.
Sí. Home, i tant.
Doncs més tard,
què, avui,
no?
Què, avui què? No, d'aquí una hora.
Avui ens ho passarem bé, riurem i no sé qui tenim.
Quina promo més bona, no?
Sí, home, escolta, perquè aquí teniu Déu-n'hi-do, eh? Per això sí. no podem explicar.
Aquí no tindreu és a la reina, a la germana de la reina, a la tia,
mort,
la,
no?
La tia Pecu. La tia Pecu.
Com la mà, mira, ja estarà amb el pare del fel
al
cel.
La tia Pecu, que està, que l'enterren avui a Grècia. Pecu de peculiar.
Ja.
Que sí, la tia Pecu.
La tia Pecu.
No sé, Laura.